sembla estrany.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
La pluja anunciada des de feia dies va fer acte de presència durant tot el matí d'ahir a l'Escala deslluint la diada de Sant Jordi. A la tarda va sortir tímidament el sol, sí, i amb ell l'alegria pròpia d'una jornada festiva, tot i que laboral. Una jornada on els llibres i les roses van ser els protagonistes absoluts. Avui repassarem les veus principals dels protagonistes d'aquesta jornada. Repassarem tots els actes que es van dur a terme i com es van poder dur a terme. Serà l'obertura de l'informatiu local d'avui al punt de les 8. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marca l'actualitat local. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Avui s'han presentat la 24a edició del Triumvirat Mediterrani i la 16a edició de la Marató d'Empúries. Una activitat i altra tindran lloc el cap de setmana del 4 i 5 de maig. Com és tradicional, les activitats del Triumvirat es reparteixen entre el nucli antic de l'Escala i el recinte del Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries. Pel que fa a la Marató, la principal novetat serà que les curses infantils del dissabte es faran a la zona de la Punta. I també que el periodista de TV3, Xavier Bonastre, presentarà el seu llibre 100 històries del córrer a l'Alfolí de la Sal. L'àrea bàsica de salut de l'Escala ha posat avui en marxa el programa Pacient Expert, un programa consistent en crear un grup d'usuaris afectats d'una mateixa malaltia crònica guiat per la figura del pacient expert. En aquest cas, el taller es destina als pacients que prenen Sintrom. A punts pendents encara on de tractar des del cap de setmana, la pluja obliga a suspendre el concert inicial del Festival Ítaca que havia de tenir lloc dissabte a l'Escala. S'havien venut més de 1.000 entrades. El cost d'aquestes entrades serà retornat al llarg d'aquesta setmana. També va tenir lloc la reposició de l'espectacle Solitud 360 graus que tornava a rebre elogis unànims en les seves successives sessions. Ara, sobre la possibilitat que es torni a muntar en dates assenyalades com l'11 de setembre vinent o que surti de gira adaptat a biblioteques. Aquest cap de setmana ha començat la temporada dels clàssics L'Escala Empúries. Un concert de piano donava el tret de sortida. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'una jornada amb canvi de situació meteorològica, canvi cap a garbí intens amb un cel més serè i temperatures a l'alça. En breu, amb el FAR, aquest magazín, que es podeu escoltar cada tarda de 4 a 7, un programa coproduït entre Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys de Mar, Ràdio Canal Blau, de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre, amb la xarxa de comunicació local. Al punt de les 7, notícies en xarxa, edició vespre. A les 8, l'actualitat local. A les 9, els musicals, que els dimecres són el Sound System i Chelsea Hotel. A les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera i l'informatiu local. I els dimecres al vespre, no oblideu tampoc, a 8:45, els oficis del llibre, un programa conduït per Judit Covenya Guàrdia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. Acrobàtics d'autor.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Doncs ja la tenim liada. La primera ministra, o la ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, acaba d'anunciar que demanaran poder fer un referèndum d'independència a Escòcia abans del maig del 2021. seria el segon referèndum. Recordem que en van fer un l'any 2014 per molt poc marge. Els hi va sortir que no. I ara sembla que els independentistes escocesos tornarien altre cop a posar aquest tema damunt de la taula, bàsicament, diuen, per protegir Escòcia del Brexit. Recordem que un dels motius pels quals Escòcia sembla que va dir que no va ser precisament perquè volien seguir formant part de la Unió Europea. Poc temps després es van trobar que tot el bloc britànic se n'anava de la Unió Europea i ara tornen a posar la qüestió damunt de la taula amb l'objectiu de, com volien fer, com volien ja en aquella època, en aquell 2014, seguir formant part de la Unió Europea, en aquest cas, doncs, a través de la independència escocesa. De moment, el primer ministre, el govern britànic, ja ha dit que no ho faran. Que no, que en principi, de sortida, no. Però, evidentment, el nivell democràtic britànic és molt diferent al que hi ha en d'altres jocs d'Europa, com per exemple l'estat espanyol, i també va passar en aquella època que la sortida, la primera resposta va ser un no, després es van sentar, van dialogar, van conversar, van negociar, i aquell no va acabar convertit en un sí. Per tant, el que es posa damunt de la taula ara és una situació negociadora que pot trigar uns mesos o uns anys, però que esperem que acabi i que arribi a bon port pel bé de la democràcia. Qüestions que es reprenen anys després i que sembla que tornarem altre cop a ser motiu de reflexió. Nosaltres seguirem reflexionant des del far, des del mar, des de la nostra costa, des del nostre país, amb la voluntat de seguir creixent, entretenint, divertint i informant. I això és el que farem al llarg dels propers minuts.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Jordi Josep. Seguim aquesta setmana amb les receptes de cuina japonesa gràcies al xef del restaurant Amarre d'Arenys de Mar. Avui ens proposa un caldo de miso que, tot i que normalment es pren calent, també ho podem fer fred, tal i com ell ens explica. Escoltem.
Hola, sóc el Jordi. Mira, començarem avui amb un caldo de miso. Ja sé que no és època perquè fa començar la calor, però també es podet, bueno, també ens el podem prendre fresquet, com un gazpacho, encara que sigui un miso i entenguem que és un caldo, però bueno, es pot prendre fresc. Jo us explico, el miso és un fermentat de soja, bueno, és el típic caldo japonès que es pot preparar de moltes maneres. Hi ha molts tipus de miso diferents. Els que trobem a la botiga habitualment són uns deshidratats, que no són, però bueno, és el que trobem habitualment. Si anem a buscar alguna cosa més especialitzada, una botiga més especialitzada, podem trobar pasta de miso directament, que ja és el fermentat en si. Hi ha de diferents tipus. Hi ha el miso blanc, miso vermell i miso negre. Habitualment el més comú és el miso vermell, perquè és un miso intermig, que no és ni molt salat ni és molt suau. Llavors el miso blanc és super suau, que també és ideal per fer en fred, seria aquest. Llavors hi ha el miso negre, que aquest ja seria ja per fer més altres històries de cuina i més fondos i coses així. Bueno, res, deixo d'enrotllar-me. Vaig a la recepta. És molt senzill. Ens cal shiitakes deshidratats, que són uns bolets que trobarem a qualsevol botiga de xinos, crec jo. Ens cal també tofu fresc, d'aquest que és ferm, no d'aquest que es fila, sinó del ferm. Una mica de ceba tenda, una mica d'algues deshidratades, més igual, si és wakame, millor que millor. I alguna verdura, vull dir, o pastanaga, o mongeta tendra, o el que tinguem, és igual, no importa. La primera base que farem serà un caldo amb els shiitakes. Agafarem els shiitakes, els podem tallar o no importa, i els anem hidratant en aquest caldo. I això pot estar, estarà bastant estona, perquè abans els hidrati, un parell d'hores, això va fent a foc lent, que vagi hidratant el bolet i va traient el seu gust. Tenim un caldo que ja és bo en si, el de shiitake, i llavors aquí hi afegirem, doncs, compteu per persona, o sigui, per un bol, una tassa, o un plat de sopa, com si diguéssim, aquí posem una cullera normal, petitona, de pasta de miso blanc, o vermell, tant és. I això ho dissolem en el mateix caldo, que encara està molt calent, sense que arribi a bullir, no sé si m'explico. Si som 6 persones i fem caldo per 6, doncs posem 6 culleres, ho remenem i que no bulli. Si bull, quedarà agra. Bueno, millor que no bulli. Aquest caldo ja el reservem i traiem els bolets que tallarem així a làmines per decorar després en el bol. I després, amb el mateix caldo, o en una altra part, i podem escaldar la verdura que hi volem posar, la pastanaga, o mongetes, o el que vulguem, per afegir. I ja està. Sí, en el bol, un cop per emplatar, és posar-hi els tacos de tofu, directament, sense fer-li res, i posem una mica l'alga deshidratada i llancem directament el caldo en el bol, i se'ns hidrataran les algues i ja podem servir-ho. No cal sal, perquè ja el miso en si ja és molt salat, i ja estarà. Afegim aquí el bolet per sobre, la verdura per sobre, i tenim un caldo, no sé, tan calent o en fred, com vulgueu. Vinga.
Atreviu-vos, donem fe. El que fan al restaurant Amarrem, el menjar japonès, és boníssim. Per tant, serà qüestió de posar-nos-hi, si som capaços de, com a mínim, apropar-nos a això que ens proposa avui en Jordi i Josep. Fred o calent, tant se val, menjar japonès. Escolta'm.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Molta atenció, 4 de maig, Costa Brava. Aquells que us agradi la música i la natura, això.
Mes de abril y aún estás en Nueva York. Hiciste que la gran función vendiera lo esperado. Convivir no fue tan fácil al venir de un sitio como el Hamburga.
Aquests són els Calavento, però... Pau Riba, Amazoni, Nacho Tarré, Judit Nedern, Antoti Soler, Miquel Abres, Pep Poblet, la Cobla Bisbal Jove, el Xavi Lloses, la Rosa Pou, l'orquestra Feriluche i molts més seran presents amb una iniciativa de la qual ens en parla la Cristina Cantal. Cristina.
Doncs sí, estàs parlant del Gran Concert Costa Brava, que és una de les iniciatives que des de SOS Costa Brava s'estan promovent per recaptar fons, per seguir lluitant contra aquesta especulació urbanística que tenim aquí a la Costa Brava i també per conscienciar, no?, a tota la població d'aquest perill que tenim ara mateix aquí a la nostra costa. I bé, no és tampoc l'única iniciativa que estan fent. En tenim altres, com per exemple la guia de les 50 espècies i paratges de la Costa Brava en perill. En parlem amb els seus creadors, amb el coordinador de la guia, que és en Sergi Nus, i en Vedreix Tarragó, que és el productor del Gran Concert SOS Costa Brava. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, com dèiem, aquí un gran concert, encara els estem escoltant aquí de fons, i amb noms de renom ara mateix, vull dir que realment heu fet una gran feina aquí darrere.
Sí, bé, de fet la gran feina l'està fent SOS Costa Brava, realment, La gran feina és aquesta. Llavors, jo com a productor, tot l'equip que tenim a darrere treballant a la producció d'aquest concert i tots els artistes, tant músics com actors, actrius, que han decidit posar-hi el seu nom, el seu talent, la seva música, el seu art, el que creguin que ells que han de posar-hi, doncs clar, per nosaltres ha sigut un èxit aconseguir totes aquestes persones poder-les ajuntar en un sol cartell, i ara mateix estava sonant Calavento d'introducció, que ens va molt bé, perquè és un duo empordanès que estan triomfant molt en tot l'estat espanyol, estan superbé, i de bones a primeres van ser un dels primers que van dir sí, nosaltres venim i ho tenim claríssim, encara que sigui dos cançons, venim i les fem. I com ells, doncs, de resta. No ens ha costat gaire convèncer ningú, perquè tothom està, doncs, molt conscienciat amb el que hi ha, amb la problemàtica que tenim, que el segle XXI-2019 haguem d'estar així com estem encara amb tot això és realment molt trist. Però amb aquesta tristor, com qui diu, en fem una causa, no?, en fem una lluita, la reivindiquem i, a més, en muntem una festa. I llavors aquesta festa, doncs, serà una festa que serà un gran concert, tal com porta el nom, no?, que és el Gran Concert de SOS Costa Brava, però és un concert i és un acte alhora. És un acte reivindicatiu, és un acte de recaptació de fons per poder seguir lluitant, on es convida tothom a venir, a gaudir, i també serà una manera de donar a conèixer els casos amb els quals està SOS Costa Brava treballant. Per tant, serà una barreja, no?, serà una mena de dicotomia entre festa, entre protesta i alhora, doncs, coneixement de causa. Vull dir que tothom que vingui allà podrà realment gaudir de tot plegat dins d'un marc festiu i reivindicatiu. Vull dir que estarà molt bé.
Com deia Josep Maria, 4 de maig i a l'Espai Ter, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, que Torroella de Montgrí, en aquest sentit, podríem dir que han triomfat perquè aquí s'està urbanitzant i allà precisament, com ja hem parlat alguna vegada aquí al Far, es va desurbanitzar tot el tema del Live Platera.
Exacte, sí, cal recordar que l'Espai Ter és coproductor, ens ha fet que les coses molt fàcils, des de bones a primeres vam voler assumir que l'espai on aquest esdeveniment es portés a terme fos el seu espai, l'Espai Ter, de qual nosaltres estem encantats, perquè és un auditori espectacular, fantàstic, ens han ficat tot superbé de cara en quant a logística, personal, a la comunicació, inclús hem pogut fer servir els seus canals, i paral·lelament, òbviament, és un espai de l'Ajuntament, estem parlant de Torroella, que és un ajuntament, doncs, podríem dir-li una mica friendly, per dir-ho d'una manera, on hi ha projectes com la Platera, on hi ha projectes que realment des de l'Ajuntament s'han intentat defensar o no tirar endavant, no, per dir-ho d'una manera, i clar, creiem que és una simbiosi. És interessant que tant des de l'entitat, des de la plataforma, com des de l'Ajuntament, es pot acabar creant una cosa divertida i simpàtica. Vull dir que sí, la veritat és que molt bé, molt contents.
Benvinguts. Escolteu, saps què pensava ara? Jo m'agradaria que entre tota la gent que està gaudint d'aquest espectacle i que d'alguna manera compra i llegeix aquesta guia, hi haguessin alguns alcaldes i alcaldesses, no? Sobretot de l'Empordà. Se m'acudia, mira, l'alcalde i l'alcaldessa, bueno, els alcaldes de Cadaqués, Pals, Begú, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar, Lloret, estaria bé, no?, que hi fossin?
Estaria molt bé que hi fossin, però realment el que estaria bé és que canviïn els seus plans urbanístics, bàsicament. Per tant, que acceptin el fet de que tenim un problema enorme amb el model territorial que hem heredat, però que també s'han fet seu, i que aquest model territorial és un model encara molt expansionista i que necessita d'una profunda revisió, i que perquè aquesta revisió tiri endavant, el que cal és que tothom hi doni suport, i que l'altra cara de donar-hi suport és no posar-s'hi en contra, no? I això té molt a veure amb el que ara està fent la Generalitat, no?, que és la revisió del el pla director de revisió dels sòls no sostenibles de la Costa Brava, aquesta cosa tan llarga i complicada, que ve a ser revisar tots aquests sectors urbanitzables que hi ha en els plans urbanístics municipals, doncs realment la resposta bona per part dels ajuntaments seria no presentar recursos en contra. I al contrari, dir, aquí on tu dius que vols eliminar aquest sector urbanitzable, sisplau, elimina aquest i elimina aquell, no? Però bueno, de moment nosaltres comencem fent aquesta gran festa de celebració de la defensa de la Costa Brava. Que vinguin, evidentment són benvinguts, i que entre tots sumem perquè al futur hi hagi una cosa com fa tants anys que es reclama, no? Una Costa Brava més sostenible, on el paisatge sigui el principal valor a preservar, i on gaudim d'aquest territori tant els que hi vivim com els que venen a visitar-lo, no?
Jo tinc una... Jo aquesta pregunta l'he feta en algun alcalde, i alguna alcaldessa, i no me'n surto. Jo us ho pregunto a vosaltres, aviam si me'n surto. Si m'ho sabeu explicar, perquè jo no ho entenc. 96, me'n vaig molt enrere, però any 96 Aznar arriba al govern i a partir d'aquí implementa un seguit de polítiques, entre les quals hi ha la liberalització de sòls, no? I això és molt aprofitat a València, València, Castelló, Alacant, i es converteix en poblacions precioses com Altea en monstres, no? O per exemple, Benidorm, no? Doncs, bueno, passa de ser una ciutat una mica com una mica d'allò turística, a un lloc on has de moure la tovallola perquè et toqui el sol, perquè els gratacels fan tanta ombra que si no mous la tovallola no hi ha manera de posar-te moreno. I aquí d'això, en alguns llocs ens en salvem una mica. La Costa Brava se'n salva una mica, construïm molt més del que voldríem, però no tant com allà baix, i van passant els anys i els que ens anem fent grans anem dient, hosti, veus quina sort hem tingut, no? Aquí hem après, no? Hem vist que no s'havia de fer això, no? Hem après del malament que els hi ha anat allà amb Terra Mítica i amb totes aquelles coses, i per sort aquí això no ho hem fet, i ara que hem vist el que ha passat allà no ens passarà mai. I ens plantem a l'any 2019 i estic tenint un debat i estem vivint una situació que em recorda molt la de l'any 98-99 amb la liberalització del sòl. I ara obro parèntesi. Sé que algun alcalde em dirà no és el mateix, perquè nosaltres vetllem perquè siguin construccions que s'integrin en el territori. Això ja m'ho han explicat, lo de la pedra seca i tal, ja m'ho han explicat, això. Però, escolti'm, és posar totxos igual, és posar fanals igual, és posar ciment igual, és posar pedra igual, no? I no ho entenc. Jo em pensava que això aquí ho teníem superat.
Doncs ja ho has dit molt bé, la veritat és que no ho teníem gens superat, no? I ha sigut la mateixa sorpresa que ens hem endut nosaltres. De fet, la nostra referència potser no era la liberalització del sòl promoguda pel Partit Popular, sinó més recent la crisi, no? De dir, va arribar aquella crisi de la bombolla immobiliària i d'alguna manera va començar a difondre's un discurs de que n'havíem après, no? De que no tornaríem a situar el totxo com a principal motor de l'economia, no? Sí. I realment ha sigut aparèixer unes mínimes oportunitats des del punt de vista de l'especulació urbanística, i això ha sigut el primer que s'ha activat. I més en particular perquè els sectors, diguem, les especialitzacions urbanístiques que han començat a activar-se són aquelles que, de luxe, no? En els emplaçaments paisatgístics més valuosos que encara ens queden, amb parcel·les caríssimes per fer cases de segona residència només orientades al públic internacional, amb fons d'inversió de vés a saber on, que tenen una capacitat per gastar-se el que sigui i que no els importa si el negoci el fan avui o el fan d'aquí 20 anys, no? Per tant, realment, el totxo, però en la seva forma més capitalista, no? I bueno, això a nosaltres el que ens ha espantat, sobretot perquè ens pensàvem que aquesta reflexió a nivell de les administracions públiques i de l'administració local, que és qui té la competència sobre el planejament urbanístic, doncs ja s'havia fet i que, per tant, aquests sectors urbanitzables doncs no es desenvoluparien mai, no? I que anirien desapareixent dels nostres plans urbanístics. Estem parlant de que en el conjunt de la Costa Brava hi ha de l'ordre d'uns 270-280 sectors de sòl urbanitzable, és a dir, àrees urbanitzables que podrien ser noves urbanitzacions que poden anar de les 20 a les 300 cases cadascun, i també una cinquantena, seixantena de sectors de sòl urbà no consolidat, val? Que és una figura que és un sòl urbà però que no hi ha res, pràcticament, no? Uh-huh. Per tant, que no sabem per què es diu sòl urbà, però està classificat així, i en conjunt sumen un potencial de 35.000 vivendes, no? Per tant, estem parlant de que el que nosaltres sempre diem, no? Els casos que hem denunciat són la punta de l'iceberg, no? O sigui, ja. El Titanic és aquest model urbanístic que està allà i que o el parem ara o el revisem ara i o posem ara per davant què és el que és important en aquest territori a nivell paisatgístic, a nivell ambiental, a nivell de model territorial, o, bueno, tornarem a estar allà on érem, i el que tu dius de Benidorm, jo et diria, agafa't de referència la Costa Blava, la Costa, sí, de Niça.
També.
No sé si hi heu estat mai, jo sí, no hi havia estat fins fa poc, i et prometo que em vaig quedar esparverat, sí, de la destrossa d'un paisatge tan espectacular com és el de la Costa Blava que han fet allà, i que aquí podríem acabar igual.
I com deies, de segona residència, i que realment no necessari, perquè estem parlant d'un territori que més del 50% de les cases són segona residència, són de lloguer turístic, vull dir que realment no és necessari. Bé, i per això doncs des de Sols Costa Brava esteu aquí al peu del canó lluitant amb aquest gran concert que dèiem el dia 4 de maig i amb aquesta guia d'aquestes 50 espècies i paratges de la Costa Brava en perill, que ja està en circulació, que ja com està anant?
Molt bé,
venim
d'ahir
de Sant Jordi.
Molt contents,
està
la veritat.
Parada,
sí,
com,
sí,
com va,
sí,
anar?
Sí. Mira, bueno, jo, a la parada on jo vaig estar, que és la dels naturalistes de Girona, 17 guies només ahir, no? I em consta que, si ja parlar més en xifres, vam editar un total de 4.000 guies, i en aquests moments distribuïdes en establiments col·laboradors, que són més de 50, en tenim de l'ordre d'unes 2.000. Per tant, estem molt contents i la gent ens va dient a través de xarxes que fent-se fotos, mostrant la guia i dient que en necessitem més. Vull dir que estem molt contents de la rebuda que està tenint i del fet de que un material que, bueno, en el fons nosaltres el que necessitem són donatius, no? Mm-hmm. Necessitem que la gent es faci seva la campanya de SOS Costa Brava, no? I la guia, doncs, és una recompensa a aquesta acció de fer un donatiu, no? I, bueno, hi ha un bon, una bona, doncs, empatia amb la ciutadania gràcies a aquesta guia, no? Algo que tu et pots endur, pots aprendre sobre flora i fauna del teu territori, sobre com els éssers humans afectem la qualitat de vida d'aquesta flora i fauna, per dir alguna cosa, i, a més, aprendre sobre tot aquest model territorial del que estem parlant, no?
És un desplegable que ara mateix el tenim aquí sobre la taula a l'estudi i que realment heu aconseguit, doncs, aquí posar tant espècies vegetals com animals com per darrere, doncs, tota aquesta zona de la Costa Brava amb cada una de les zones afectades que realment et salten les alarmes quan ho veus.
És impressionant. O sigui, clar, tu vas recorrent de nord a sud i aquí és una mica aquest efecte que dèiem de la punta de l'iceberg i el Titanic. Mm-hmm. Hem intentat recollir-lo a través d'aquest mapa, de manera que tu veus localitzat en el territori els 16 casos que nosaltres hem recorregut i que, per tant, estem intentant aturar, ja sigui per la via administrativa o per la via judicial, és a dir, que no aconsegueixin tots els permisos o que, si els aconsegueixen, portar-ho als tribunals. Doncs aquests 16 casos estan representats un per un amb una imatge treta de Google Earth que et dona una escènica del lloc, amb un petit polígon que et permet veure pròpiament quina és la petjada que es faria. I en paral·lel d'això, descrivint el cas un per un, en paral·lel d'això donem de cada municipi de la Costa Brava un petit gràfic de formatgets, vale? Yeah. Un gràfic de circumferència que té tres dades. A la part superior hi ha el número d'habitatges de primera residència, seguidament, amb un blau més claret, hi ha el número d'habitatges de segona residència o vacants, i després hi ha una tercera peça de formatget encara de blau més clar, que és el número d'habitatges potencials que es podrien construir,
Sergi,
si s'executa tot el planejament urbanístic.
Ens aturem un moment i seguim en 3 minuts.
Perfecte.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a L'Escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's L'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb un millorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Via, via, a poc sortim d'aquí. Poca cosa em lliga aquestes terres, fins i tot aquestes flors tan blaves. Via, via, res em lliga aquests temps grisos, plens de músics i d'homes tan semblants entre ells. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, get like my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, oh, chips, 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 da-bi-do-bi-do-bi-do, da-bi-do-bi-do-bi-do, da-bi-do-bi-do.
Via, via, a poc vine amb mi. Entra aquest amor a cegues, no et perdis per res del món. Ai, via, via, que poca cosa et perdràs al món. Espectacles d'arts diversos d'un enamorat de tu.
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Tips, tips, tips.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda i hem arribat repassant alguna de les espècies afectades per l'urbanització de la Costa Brava. És espectacular, diu. Donarem la guia perquè la gent sàpiga la riquesa, bueno, la riquesa i el que es perden. Perquè, bueno, tenim des de l'Esquirol el capsigrany, passant pel tòrlit, la perdiu roja o la tortuga d'estany, per l'escarabat dels sorrals o el lliri de mar, per la campaneta de mar també, el falcó peregrí, el coixí de monja, la gamba roja, la posidònia, el dofí molar, la nacra, la gorgònia, per no parlar d'altres animals com pugui ser la cuca de llum, la tulipa, l'òliba, el nero. És a dir, més de 50 espècies afectades per aquesta urbanització. Per tant, per molt que diguin que això queda integrat al medi ambient, s'integra, anava a dir, per la part d'allà, perquè realment acaba foragitant tot un seguit d'espècies, tot un seguit de riquesa que forma part d'aquest entorn, Sergi?
Exactament, o sigui, a mi m'agrada molt posar l'exemple de l'eriçó,
sí,
perquè és una espècie molt, molt comú, molt coneguda per tots nosaltres. I ens agrada dir que tu l'has vist, eriçons, últimament?
Doncs no gaire.
No.
Però quan els veus, com els veus?
És que m'ho estava plantejant i crec que no he vist mai un eriçó així en persona.
A la peixateria.
No, no,
no, no. Quan et capbusses, no? Allà a tosar...
No, no, em refereixo a la...
No, està parlant del de terra.
Em refereixo a l'eriçó terrestre.
Ah, bueno, jo pensava que parlaves del de mar.
Doncs l'anècdota, en el fons...
L'últim que... Mira, escolta'm, espera. Creuant una carretera el vaig veure, t'ho juro. En sèrio. Creuant una carretera.
El vas veure viu.
Sí, el vaig veure viu i el que anava davant meu va parar, era un noi que anava amb una moto, va parar i com va poder, entre tots dos, el vam tirar cap al voral. Sí, bueno, però el vam tirar cap al voral com vam poder, perquè l'animal punxava, que no vegis, i sense
la... És el que té els eriçons.
Clar, pobra bèstia. I jo me'n vaig anar, amb el nano de la moto també se'n va anar, però em vaig quedar amb la inquietud de pensar, si aquest tio ha volgut creuar, d'aquí 10 minuts torna a intentar creuar, saps?
Exacte. Aquest és el gran tema, no? Amb l'eriçó, o sigui, el problema no és fer més cases per l'eriçó. El problema és... Més cases vol dir més gent, vol dir més carreteres, vol dir ampliar carreteres, vol dir més velocitat, i els eriçons encara no han après a travessar les carreteres. I tampoc han après a anar ràpid. I la majoria de la gent, quan veu un eriçó, el veu aixafat. Val? Fins al punt que, en realitat, i aquesta és l'altra part de l'anècdota, d'eriçons n'hi havia dues espècies aquí. Però una ja està extingit a causa de la pressió humana sobre el seu hàbitat o sobre la pròpia espècie, en aquest cas, i literalment sobre tots els espècies, no? A causa dels atropellaments. Per tant, hi ha espècies, no?, que pateixen de manera molt directa i que són espècies comuns i que fins i tot, doncs, no sabem que en alguns llocs ja s'han extingit, no? I això, que és un fenomen que diries... puntual, podria semblar, doncs no. El problema és que cada vegada té una afectació més general sobre el conjunt de la biodiversitat i que no només impacta sobre espècies rares, no? Quan tu penses, no, és que clar, espècies en perill, no? I això, penses la tortuga d'estany,
sí,
o...
Exacte.
No? Els triops, els fartets, aquests potser sí que tenim una noció, no?, de que són espècies rares ja d'entrada. No, no, el problema és que hi ha moltes espècies comuns que estan patint molt la massificació o cada vegada la major presència humana a tot arreu amb tot el que comporta, no? I això és una mica el que volem intentar explicar, perquè si tu mires la guia, nosaltres hem seleccionat 50 espècies, però clar, quan vam parlar amb els investigadors de la UDG i cadascun especialista en el seu camp, en realitat en teníem moltes més, però vam fer una selecció que d'alguna forma fos representativa de diferents tipus d'ambients, i per això la guia està ordenada, doncs, un grup de boscos, bosquines i brolles, un altre d'espais oberts, camps, erms i no sé què, de rius, basses i aiguamolls, de platges, no? I així, per tipologies d'ecosistemes o ambients, podem explicar espècies i intentant recollir tots els grups. Flora, fauna, mamífers, invertebrats, no? Ocells i rèptils i amfibis, no? De manera que expliquem la riquesa biològica del nostre territori des de com nosaltres els estem, bueno, fent-los, putejant-los, a dir, no? com els estem dificultant la seva supervivència.
No? És que realment, a part a la guia també ho veiem, que hi ha moltes afectacions diferents a les quals totes hi contribuïm els humans, però que realment, fins i tot aquí baix a la dreta de la guia, ho podem veure, que hi ha tota una especificació de maneres diverses de com influïm nosaltres.
Exacte. Aquesta era una de les finalitats i que ens sembla que també és molt innovador i esperem que una mica marqui tendència, que és explicar el que li passa a l'espècie segons diferents tipus de pressions. Pressions d'origen antròpic, no? D'origen humà. Ja sigui el que parlàvem dels atropellaments, o sigui perquè fem malbé el seu hàbitat, o bé a causa de contaminació provocada per la nostra manera d'utilitzar, per exemple, els recursos hídrics, o ja sigui per contaminació lumínica, no? Que també afecta algunes espècies, o per electrocucions, incendis, o sigui, tota mena de fenòmens que deriven de la vida humana que tenen impactes sobre la biodiversitat. I poder-ho explicar espècies per espècie, perquè tu, quan et miris aquesta guia i te'n vagis, no sé, per exemple, a una platja, i vegis les típiques dunes i les típiques valles al voltant de les dunes, entenguis que allà, allò, és com una mena de reservori de vida salvatge. I que si tu ho respectes, i tu, no només tu, sinó el teu gos o el teu gat, si tens una casa al prop de la platja, estaràs respectant moltes formes de vida que potser fins ara no havies pensat que existien i que estan veient-se reduïdes a causa dels nostres impactes.
Clar, aquí el que feu és donar valor natural a una cosa que, jo no sé si ens hem de sentir molt malament, no? Però molta gent ho fa pel paisatge. Oh, és que ens agrada el paisatge. I ja està, ja no hi ha més. Després veniu vosaltres i ens doneu arguments per acabar de complementar tota aquesta idea del paisatge. Però sovint el que més mobilitza la gent i per qui és on ataquen sovint els defensors d'aquestes urbanitzacions és no, tranquils, perquè quedarà integrat en el paisatge. No només és... Clar, sí, això ens ho han dit, aquí ho han dit. Sí, això sí.
Exacte, ho estàs dient molt bé.
No patiu, quedarà integrat en el paisatge, perquè seran construccions una pedra del color del no sé quina història. El que es tracta és de tenir més arguments més enllà del paisatge una mica, no?
Més arguments més enllà del paisatge, i aquí el gran argument que nosaltres estem intentant traslladar a la societat i que esperem que aquest pla director de revisió dels sòls no sostenibles de la Costa Brava incorpori, és el de la capacitat de càrrega. Val? És d'entendre que la Costa Brava ja no hi cap, ja no hi cap més gent, no? Ja no hi caben més cases, ja no hi caben més visitants i ja no hi caben més carreteres, i que a partir d'ara hauríem de planificar els desenvolupaments en funció de la capacitat de càrrega. I, per exemple, un exemple molt tonto és, però que és el cas de la cala d'aigua freda. No? És una microcala, una microcaleta, on avui dia ja a l'estiu se satura. Per tant, ja hi ha excés de vehicles que intenten arribar-hi, que no hi ha suficient aparcament, les carreteres no donen més de sí, i per tant, que aquella platja queda en si mateixa col·lapsada de gent, ja no és un gaudi anar-hi, no? Ja és un... Està en un entorn amb massa gent al teu voltant, doncs allà hi han d'anar 300 cases, no? I dos hotels i no sé què més, no? Dius, clar, com es pot planificar o permetre que encara s'incrementi la pressió sobre aquesta microcala amb 300 habitatges més, que això significa de l'ordre de 1.000 persones, no? Quan la cala en si, doncs potser té una capacitat real, no? Per, no sé, 300, 400 persones com a molt, no? Yeah. Bueno, hem de girar la truita, i aquest és un dels aspectes que ens agradaria que tothom aprengui, i en el cas de la flora i la fauna, doncs... quan vegis un paisatge, vegis més enllà d'una sèrie d'elements físics de diferents formes, sinó que vegis la vida que hi ha darrere d'aquelles formes que estàs veient.
Que, per cert, no ho he preguntat als alcaldes, però sí que tinc els de SOS Costa Brava buscant, d'aquests 300 habitatges que estàs dient tu ara, els 30 habitatges socials que per llei s'han de construir, i de moment no els troben. Però jo crec que és perquè no s'estan mirant bé. Però hi deuen estar, ja. Deuen estar. Digues, tu què, no?
No, exacte. El dia que hi hagi un habitatge social en una d'aquestes urbanitzacions...
Bueno, pues escolta, que... la llei és clara, en aquest sentit. Vull dir que ho han de fer, ho han de fer. No hi ha més. Escolta'm, Badrets, per cert, suposo que no us deu ha costat gaire, no?, que la gent vingui, i deuen venir convençuts, no? O no?
Sí, no. O sigui, no ens ha costat gens que la gent estigui predisposada a venir. El que hem d'entendre de que tots els artistes tenen una agenda bastant plena, i n'hi ha hagut molts que volien venir, però com és molt normal, a última hora o abans, ja de bones a primeres, per temes d'agendes i compromisos i contractes i de tot que tenen, doncs no han pogut venir. Però a tota aquesta gent que no ha pogut venir, sincerament els agraïm, perquè ells, la intenció era fer-ho. I ens hem trobat amb algunes altes i baixes arrel de compromisos que ja tenien, que no podien dir que no, òbviament, però que donaven tot el seu suport a la causa i al fet de poder venir. Vull dir que, per un cantó, hem agraït molt que tothom, realment tothom, ja ha vingut predisposat a venir, i llavors ens hem quedat, com qui diu, amb els que realment sí que han pogut venir per agenda, i en el fons és com si en el fons vinguessin tots, no?, una miqueta. L'únic que, bueno, al final al cartell queden venint els que realment poden venir, perquè aquell dia doncs o no tenien res o han valorat la possibilitat de venir abans d'anar a un altre lloc. Per tant, doncs encara se'ls agraeix una mica més extra, no? Però, clar, sí, no, vull dir, ha sigut relativament, entre cometes, fàcil. Fàcil.
Home, estem parlant d'una trentena d'artistes que realment, doncs, suposo que faran poques intervencions cada un. Serà un concert bastant dinàmic i, com bé deies, també un acte, eh? Vull dir que la gent ve a gaudir de tots aquests grups, però també hi ha una vessant conscienciadora a darrere, que és el propòsit d'aquest 4 de maig, també.
Exacte. Deixem que l'esdeveniment és un concert, però en el fons és un esdeveniment. Estem parlant de que intentarem i procurarem fer un viatge, que arrencarem des de Tossa de Mar, acabarem a Llançà, agafarem la C32, òbviament, i durant tot aquest viatge, diguéssim, aquest esdeveniment anirà com en petits blocs, molt curts i molt dinàmics, on aprofitarem a través d'audiovisuals i a través de convidar els activistes també a pujar a l'escenari amb recursos molt fàcils i molt dinàmics i molt ràpids perquè no es faci llarg ni pesat. No volem entrar en tecnicismes, per tecnicismes ja hi ha la web, ja hi ha la gent que es pot informar. Allà anem a simplement explicar d'una forma molt dinàmica què està passant, què està defensant SOS Costa Brava, enmig d'una mena d'acte festiu. Per tant, serà una mena de dúplex, no? D'anem a explicar què fem, per què fem això, però alhora anem a celebrar-nos a nosaltres mateixos. I el que és molt important és que les entrades, tota la gent ve aquí gratuïtament, hi ha empreses a darrere que ja estan posant hores i personal gratuïtament per poder-ho tirar endavant, i que totes les entrades, la recaptació que se'n farà va directament a SOS Costa Brava per poder seguir lluitant amb això. Aquí no hi ha benefici ni privat, ni personal, ni de ningú. Vull dir, jo mateix hi treballo gratuïtament, per una manera, i m'hi dedico moltes hores, no? Però vull dir que, en el fons, tothom ho fa perquè creu en que la lluita de la plataforma s'ho val. Llavors, és tothom que vingui a aquest concert que tingui molt clar que està donant els diners a la causa i que ningú en treu un profit econòmic d'això. Ningú. I això és molt important saber-ho. Com tant és important saber-ho que has d'entrar a soscostabrada.cat/concert i comprar les entrades. I que si no pots venir, hi ha una entrada que es diu fila, que serveix perquè tu puguis comprar a títol de donatiu, de m'encantaria venir, però aquell dia tinc un sopar familiar i no puc venir, compro l'entrada, dono els diners i em quedo a casa i m'ho expliqueu l'endemà. Vull dir que, en el fons, hi ha opcions per fer-ho. És important que la gent compri les entrades sabent això.
L'altre dia parlàvem amb l'advocat Rafael de Ribot, aquí al programa. Ah, perdó, Eduard de Ribot, sí. I ens fèiem ressò una mica de totes les últimes... Bueno, tota la situació que s'està vivint allà. I hi ha una cosa que també jo crec que s'ha d'afegir, i és que més enllà d'anar al concert, més enllà de fer aquesta aportació econòmica, que s'ha de fer i que hem d'omplir la sala, que no es quedi aquí la nostra aportació. És a dir, que seguim donant escalf, donant suport a la feina que està fent aquesta plataforma, a les mobilitzacions futures que més enllà d'aquest concert es puguin anar fent. Per tant, hem de seguir endavant, i tenim un punt d'inflexió aquest 4 de maig, però això no s'atura, i no s'aturarà fins que aconseguim aturar-ho. Mai millor.
Exacte.
Sergi Badrets, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, i molta sort. Ens veiem el 4 de maig al concert.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Merci. Cuideu-vos, a reveure. Bueno. Els amics de SOS Costa Brava ens necessiten, i no només els de la Costa Brava, sinó els de tot el país, per seguir donant força a la seva reivindicació. És en Miquel Abres, la seva cançó Fills del Mar serà present en aquest acte que us hem presentat tot seguit. Ivan, com estàs? Com va tot?
Doncs molt bé, mig preparats perquè...
Aquí a Vilanova sou Fills del Mar o no?
Home, i tant, de sempre.
Sí, no? I l'Aaron Marcos, clar, suposo que també, no? L'Aaron Marcos deu tenir...
Mira, fixa't si l'Aaron Marcos és de mar,
sí?
Que aquesta Setmana Santa, amb el temporal que teníem, l'Aaron ha estat a la platja treballant. Per això et deia que mig preparats perquè el tenim constipat, avui, l'Aaron.
Home, l'Aaron és d'aquells que... Però a la platja no a cap espigó, eh? No va desoir les recomanacions de Protecció Civil, que no?
De què parles, Toni? No sé. No, espigons a tot arreu vaig estar.
Bueno, ja saps, sóc el teu mestre. Si no ho fas bé, et suspenc. Vinga, va. No, anem a parlar amb l'Aaron Marcos.
Avui ve el...
Vinga, va, sí, Ivan. Avui, què hem vingut a fer?
Sí,
avui,
ara sí. Sí, avui el que volíem dir era que deixàvem de banda una mica, no, el tema dels incendis, el tema dels boscos, tot i que encara ens queda molt per parlar d'aquest fenomen. Avui volem parlar d'un altre. És que, com bé comentàvem, venim d'uns dies de pluja, de molt de vent, aquesta Setmana Santa, on aquest temporal ha estat protagonista, i avui volem fer referència als efectes d'aquest temporal, no només en l'Aaron, que el tenim refredat, sinó també a les platges del nostre litoral. Aaron, em deies que és la millor època quan hi ha temporal per anar a la platja, és a dir, bueno, en quin sentit?
Com a científic, com a investigador, sí, és una, i concretament amb temes dunars i d'erosió de platges, és un moment fascinant perquè és quan passen les coses, no? Pensem que a la platja la majoria de coses passen en molt poc temps, no? La majoria del temps és un espai tranquil i per això ens agrada anar a la platja a descansar i a relaxar-nos, no? Però quan hi ha temporals és quan hi ha aquests canvis, no?, morfològics a la platja.
En quin sentit? Quins canvis heu trobat?
Des d'erosions, no? Erosions, no. És quan el mar arrossega moltes coses, que pels que no tenim un vaixell per anar cada dia a mirar, doncs, pots veure com està el mar. Per exemple, arrossega gran quantitat de restes marines. En el cas de Calafell, de la zona, és Cimodocea, i en el cas de més de Sitges és més Posidònia, però bueno, i aquestes restes, a part, a nosaltres saps que ja estem experimentant amb aquestes restes per reconstruir ecosistemes dunars, no? Mm-hmm. Llavors, aquest any havia sigut un any molt tranquil, que sí que hi havia hagut algun temporal, però no havia aconseguit arrossegar restes marines, i aquest cop sí, llavors especialment és interessant per nosaltres.
I la llevantada ha afectat molt les platges? És a dir, us heu trobat amb problemes greus o com ha anat això?
A nivell de Baix Penedès i aquesta zona d'aquí, no gaire. No ha sigut ha hagut un temporal que sí que ha arrossegat sorra als passejos i tal, però això és algo habitual, no ha sigut extremadament dur.
Sí que és cert, Josep Maria també sí. És coneixedor, que hem vist el cas de Cadaqués, per exemple, no? on les afectacions han estat més greus, també al delta de l'Ebre. Per tant, això depèn una mica també de la tramuntana, de la coneguda tramuntana, però també no sé si depèn d'altres factors.
Bueno, sobretot de l'orientació que tingui la platja. No? Mm-hmm. Has posat el cas del delta de l'Ebre, i el delta de l'Ebre és una zona que és de les més exposades de Catalunya. Si mirem el plànol, sobre el plànol podem veure, és un tros de terra enmig del mar, pràcticament, no? I el delta de l'Ebre té, segurament no segur, dels llocs on més erosió pateixen cada any. És a dir, a llocs del delta de l'Ebre podem estar parlant de 10-12 metres a l'any de retrocés, eh?
És bestial. Mira, aquí jo ara mateix, per exemple, ens movem jo estic a l'àrea del Maresme, no? Aquí al Maresme veiem casos molt concrets, sense bellugar-nos d'Arenys. aquestes llevantades ens han fet créixer la platja, diguéssim, la platja de Llevant, la que queda més propera a Sant Pol, la que queda més al nord, ens han fet créixer un munt de metres, i en canvi la que tenim, que és nudista, que es quedaria, diguéssim, entre Arenys i Canet, la que queda més al sud, més a ponent, ha desaparegut. Però quan dic desaparegut és desaparegut. No hi ha platja.
I això és correlatiu amb que tens un port enmig d'aquest fenomen?
Aquest és el problema. A Premià, per exemple, passa el mateix. La platja que queda abans del port, és a dir, la que queda propera a Vilassar, doncs és el desierto del Gòbia. No hem mogut el xiringuito i et compres un polo i quan arribes a la tovallola ja s'ha fos. I en canvi, la que tenen a davant de l'estació, doncs els hi entra l'aigua de mar a dins mateix del subterrani de l'estació, tenen bombes aixecant aigua constantment perquè si no se'ls hi anega, no? I és perquè al mig hi ha el port, no? I a Mataró passa el mateix amb Cabrera, és brutal.
Sí, això ja hem parlat algun cop, això és un fenomen que es diu la dinàmica sedimentària, que és un procés geològic en què hi ha unes corrents que arrosseguen sorra per tota la platja, per tot el litoral, i concretament la corrent de l'Atlàntic, que és la que ve del nord, és la que porta la sorra. Mm-hmm. I la que ve de baix és la que s'emporta la sorra, diguéssim. Llavors, tenen un equilibri, no? Llavors, quan tu talles aquesta dinàmica, trenques aquest equilibri i es produeixen aquests fenòmens. Són més que habituals a tota la costa natural.
Però això a Vilanova no us passa, per exemple? És a dir, això...
Sí.
Ah, també. Sí, sí, esteu en el mateix cas.
Sí. Mira, a Vilanova, l'any passat estàvem fent una obra a la platja del Far... Mm-hmm. Una platja que té gairebé 500 metres de llargada, no? I bueno, passava gent per allà i parlava, gent ja bastant gran, que deia que ell agafava musclos veient al peu del Far, al peu del Far de Vilanova, que tothom coneixerà. Mm-hmm. Clar, ara el Far queda a 500 metres de la costa, i és perquè té el port just al costat, a la banda nord. Tot i que el port de Vilanova, com és excessivament gran, s'acumula molt al sud i al nord, i diguéssim que aquest fenomen l'arrossega més, el tira cap a Cubelles, no?
Ja. I com expliques el cas de Cadaqués? Les imatges que feia referència ara a l'Ivan. És a dir, l'aigua entra, l'aigua arriba... Pràcticament no. L'aigua arriba a les cases. Mm-hmm. És a dir, i entra a les cases. I, de fet, les cases de Cadaqués, moltes tenen aquell tram d'escales molt, molt costerut amunt, segurament per protegir-se d'aquesta situació, no? Com arriba? És a dir, per què en aquests llocs l'aigua arriba a menjar-se la població directament?
Bueno, jo no conec el cas concret de Cadaqués, però bueno, per norma això deu ser diversos factors, no? Evidentment, la pujada del nivell de mar, que els temporals a la Costa Brava, com el seu nom indica, són més forts, més braus, no? I sobretot després hi ha una mala planificació urbanística, no? Perquè si... Vull dir, això és habitual on es construeix o no s'ha de construir, no?
Ara, Aaron, pensava, no?, en tota la feina que feu des del vessant ambiental, pel que fa a recuperació de platges, a reconstrucció també d'unar. No sé si quan passen aquest tipus de llevantades, de temporals, tota la feina que feu s'ensorra, mai millor dit. No sé si es perd.
Sí, sí. Bueno, què passa? Que aquests temporals, aquestes erosions, igual que els incendis dels que parlàvem la setmana passada, és un procés que pot arribar a ser natural. D'acord? El problema és que aquesta dinàmica funciona, que aquests ecosistemes avancen, guanyen terreny al mar en les seves èpoques tranquil·les i en aquestes tempestes temporals, etcètera, perden. Mm-hmm. Però al final és tot un equilibri, no? El problema és que quan no tenim aquests ecosistemes no guanyem, només perdem. Perquè no deixem que la platja es regeneri de manera natural. No sé si m'explico amb el concepte. Llavors, al no tenir aquests ecosistemes, no és que quan els tenim ja sigui un problema, perquè això és algo habitual. El problema és no tenir-los i tenir temporals, no? Perquè llavors no tenim aquesta barrera, aquesta defensa natural.
Per tant, entenc que la solució passa una mica per prendre mesures preventives i no tant resoldre, no?, després el problema un cop ha passat, sinó prendre mesures preventives abans que passi el temporal.
És exactament la mateixa estratègia de gestió que els boscos. És prevenir, no extingir, no? O replantar, ja en el cas més extrem. Sinó prevenir sempre és més barat i més eficient.
Escolta, i les espècies que hi habiten a la platja? Venim unes setmanes parlant del corriol cama negra. No sé si en aquest cas, quan hi ha temporals d'aquest tipus, els afecta també a ells.
Sí, no sé si recordes que et vaig enviar una foto del niu del corriol inundat, o quasi inundat.
Sí que és veritat, sí. Sí,
bueno,
sí, sí,
és una cosa que temíem, perquè clar, quan el mar envaeix bastant la platja, pot ser que ara, que és època de nidificació, uh-huh, espècies com el corriol camanegre que estan a la platja, doncs puguin perdre les seves niuades, no? Llavors, sí, a veure, la natura ja de per si és sàvia, no? Llavors ells ja col·loquen els nius a llocs on no tinguin aquest risc, no? Tot i així, com nosaltres, també s'equivoquen. I aquest que tenim a Cunit, que és el que monitoregem des de fa un parell de setmanes, ha sobreviscut. Per poc, gairebé per sort, però ha sobreviscut.
Pot modificar d'alguna manera?
No, simplement li ha passat l'aigua a 20 centímetres del niu. Si hagués bufat el vent cap a una altra banda, potser no tindria niu ja.
Val a dir, Josep Maria, que encara no som tiets, eh? Encara no han nascut.
Jo ja esperava la bona notícia i veig que no. La Mona no ens ha portat la bona notícia encara. Els ous estan allà.
Per sort.
Bueno, per sort, efectivament. Aaron, fa la sensació que amb aquest temporal ha plogut moltíssim, però realment ha estat més vent que no pas aigua. No sé si des del punt ambiental també, des d'aquest punt ambiental, vosaltres teniu constància de si realment la situació millora, tenint en compte que venim d'un hivern molt sec, molt i molt sec. No sé si amb aquest temporal ha millorat la cosa.
Bueno, a l'interior de Catalunya sí que ha plogut bastant, però aquí a la costa pràcticament no ha plogut. Però hi havia previsió de pluja, passa que és un tipus de clima molt inestable i no ha pogut passar. Per exemple, que la feia ha arribat a ploure molt poc, ha plogut una mica de fang i tal, però sí que per l'interior sí que ha plogut més. Però bueno, ja s'anuncien properes pluges i l'avantatge és que no estem en un període d'anticiclònic, no? Que diguem, tenim sol per setmanes, no? Sembla que hi ha inestabilitat i això traduït en pluja és bo.
El que passa és que tota aquesta feina que s'ha fet durant l'hivern per recuperar la vegetació dunar i les espècies com el corriol i tot això arribarà un dia o altre que... saps, la tovallola i la tombona, el parasol i la nevereta s'ho emportaran. Ja t'ho dic ara.
Sí, això sí, aquest sí que és el pitjor temporal de tots.
I tant que sí. Hem de fer un dia un debat sobre la prohibició de les taules de càmping a la platja i les neveres de càmping. S'haurien de prohibir. Però jo crec
que... reggaeton.
I el reggaeton. I els porrons. També han de prohibir, també. I si m'aparteu i tot, les truites de patata diurna s'haurien de prohibir, també. Nocturna ja, mira, és una altra cosa, però les diurnes les haurien de restringir.
Al final no podrem anar a la platja, eh?
Sí,
amb
un banyador i una tovallola ja on vulguis, però ja
està. Si fos per mi no entrava ningú.
Anirem com l'Aron, només quan plou.
Bueno, tampoc no cal passar-se, eh? Bueno, ja en parlarem de tot això. Aron, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Apa, vagi bé.
Fins després. Gràcies, Ivan, a reveure.
Fins ara.
Bueno, a reveure no, eh? No te'n vagis, espera't, que en 5 minuts tornem.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
B-Side neix a mitjans del segle passat. L'evolució del vinil cap a un format de més extensió temporal va provocar la seva divisió en dues cares. The CD s'utilitzava per gravar els hits de l'àlbum amb els continguts de les produccions musicals que tenien més protagonisme, mentre que 7B es destinava a les improvisacions o a la música instrumental. El pas del temps va difondre aquesta decisió i als anys 80 la diferència entre ambdues cares era gairebé inexistent. B-Side hereta el relleu de l'antiga 7B amb l'objectiu que succeeixi el mateix fenomen als mitjans de comunicació cultural. Miles away and we can still see the metropolis. Disappearing slowly into the distance, no stopping this. Cruising at a leisurely pace as we breeze past the stars and travel through the Milky Way. We glide through the air, trekking at the speed of light. We're on a trip to space where the average man ain't been. The ground is flooded with rain to keep the earth clean. We communicate through radio waves with the controllers of the ship and seeing sights that amaze. Searching all corners of the Milky Way and galaxy. You won't believe the type of things that we were forced to see. Wait for the satellites, whet your appetites. From the distance we see the sun, it's a ball of light. You need a microscope to see the Earth even exists. And it feels like we've been suspended in space for years. Nothing to do but think and wonder what we'll see when we land. Could this be the missing link in the bigger plan? The dark pistols control the ship. Blade is the vocalist, this is the hero of the apocalypse. Miles away and we can still see the metropolis. Disappearing slowly into the distance, no stopping this. Cruising at a leisurely pace as we breeze past the stars and travel through the Milky Way. We glide through the air, trekking at the speed of light.
Comencem amb un tema fruit de la col·laboració entre la formació britànica The Pistols i el cantant Blake, emigrat de l'Iran, Seitei, de la seva vida, a causa dels conflictes bèl·lics de l'Orient Mitjà. Tail spins, bow rolls, out of narrow places to the center of a media they could no longer trace us.
The Club Pistols control the ship. Blade is the vocalist. This is the hero of the apocalypse. Miles away and we can still see the metropolis. Disappearing slowly into the distance, no stopping this. Cruising at a leisurely pace as we breeze past the stars and travel through the Milky Way. We glide through the air, trekking at the speed of light.
El Regne Unit va tenir l'oportunitat de col·laborar amb diverses formacions, d'on sorgiren temes com Spirit of Light,